Seguim en el curs d'estiu de la Unipau, enguany centrat en el Sahel, i aquesta tarda de dimarts toca un taller on s'aprendrà a conèixer el Sahel, però amb diverses mirades. És un taller que s'imparteix des de l'Associació Africaia i que imparteixen el professor adjunt de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, l'Albert Caramés. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
I també la imparteix l'Ivan Navarro, ell és investigador de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB. Què tal?
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi i és pel títol d'aquest taller que feu avui, aquestes mirades. Jo us vull preguntar primer per una sola mirada. Quina és la mirada amb què acostumem a mirar el Sahel?
Bueno, yo creo que es una mirada bastante corta, ¿no? Porque la información que tenemos de una región que está muy cercana de nosotros, ¿no? Desgraciadamente es una información bastante sesgada, aparece muy poco en los medios de comunicación, más allá de algún evento así como espectacular que requiere alguna portada, pero eso también hace que sea una mirada como bastante limitada, ¿no? Y por lo tanto nos complejiza la comprensión de un territorio dinámico, complejo, y por lo tanto yo creo que la idea justamente de esta mirada es tratar de que el taller sirva para poder sumar como nuevos componentes, nuevas herramientas, que ya lo está haciendo el curso de la Unipau para esa comprensión mayor del Sahel, ¿no?
Sí, mireu, a la xerrada inaugural del curs, que la va fer el Dago Comenant, va dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció quan veia el taller que feia avui, dic, a veure si va lligat això d'alguna manera. Ell comentava que els interessos que tenen els pobles del Sahel no coincideixen sovint amb els interessos que hi ha al nord global. No sé si aquest pot ser una mica el punt de partida d'aquestes diferències de mirades que hi ha.
El punt de trobada amb el que vens comentar del Dago ja no estan els interessos, sinó aquests interessos parteixen d'un context, d'unes necessitats que d'una forma breu i des de diverses mirades, com van dient, intentarem treballar. Nosaltres no som qui per parlar de quins són les necessitats, els interessos, per una qüestió lògica d'origen, però sí d'intentar acostar-nos i comprendre des d'una altra mirada quines poden ser les causes que poden portar aquestes altres necessitats respecte de les que nosaltres o les que des d'Occident es creuen que pot tenir.
A més, unes causes que sovint des d'Occident són responsables d'aquestes causes, molt sovint.
Bueno, sí, de hecho ya hemos hablado, ¿no?, a lo largo del curso de UNIPA un poco de eso, ¿no?, que siempre se puede poner el foco, ¿no?, en las responsabilidades de los países del Sahel o de las poblaciones del Sahel, ¿no?, en tema de buena gobernanza, de inseguridad, de bla, 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 y al final también hay como una limpieza, ¿no?, de cuáles son las responsabilidades occidentales en toda la crisis que está viviendo el Sahel en los últimos 10 años, ¿no? Esta mañana justamente comentábamos, ¿no?, la crisis del Sahel surge inicialmente, aunque hay elementos estructurales que están ahí, la intervención de la OTAN en Libia, ¿no?, y que es de alguna manera lo que viene a ser el detonante, ¿no?, que genera ese efecto boomerang, ¿no? La Unión Africana se había opuesto diametralmente a la intervención en Libia porque sabía que se iba a incendiar el Sahel tal y como ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, ahora vemos que en la cumbre de la OTAN en Madrid, pues la OTAN tiene todavía la cara, ¿no?, de volver a poner al Sahel, ¿no?, y de zona prioritaria, ¿no?, para tratar de acabar, ¿no?, con la inestabilidad, ¿no?, flujos migratorios y demás, cuando el problema en el Sahel, y así lo dicen todos los países de la CDAO, el principal responsable es la propia OTAN por la intervención exterior. No?
I en tot plegat, en aquest relat que ara comentaves de la OTAN, al final és un relat que repliquen els mitjans de comunicació i precisament aquí volia arribar, perquè entenc que aquesta mirada una mica única que arriba des de l'Occident està replicada pels mitjans de comunicació. Quina visió teniu vosaltres de la feina que es fa des de les televisions, els diaris? Com ho veieu vosaltres?
Inclús, per generalitzar, crec que el cas del Sahel, de l'Àfrica subsahariana, és molt paradigmàtic, però podríem agafar tants altres exemples de mirades amb el conflicte actual a Rússia i Ucraïna, una mirada molt simplificadora sobre uns discursos maniqueus de dicotomia bo-dolent, de què és necessitat, de veure unicausalitat en moltes causes i una manca de fluidesa, fluiditat i hibridització de tot el que passa, com canvien segons actors, segons el temps, segons el context, segons les amenaces. Si a més, per molt interessant o molt més mediàtic que pugui ser el context rus i ucraïnès, i afegim un context oblidat, aquesta simplificació ajuda. Crec que també és un altre tema d'aquí, no en soc tan expert, en la precarització dels mitjans, on es parla de treballar de precarització del periodista amb menys mitjans, amb menys recursos, amb menys capacitat de viatjar sobre el terreny, d'accedir, doncs tiren d'agències i tiren de simplificació. crec que compta, no hi connecten, però crec que és el missatge del canal que també hi té alguna cosa a dir.
És aquest periodisme express, no? De sortir el primer de tots i no poder aprofundir, no? En el que s'explica.
I del clickbait, d'això, però aquí, de nou, culpar el periodista que compta amb pocs recursos i que ha d'escriure no sé quantes notícies per ahir, crec que seria acusar i no anar a mirar cap a dalt les grans corporacions, els interessos que hi ha al darrere.
De hecho, bueno, es parte también de lo que comenta Albert, ¿no? Del surgimiento del proyecto Africalle, ¿no? De dar un poco de, o sea, buscar un espacio donde poder hablar de África de una manera más sosegada, que no estuviese marcado, ¿no? Por la noticia del momento, ¿no? Y tener como un espacio más de construcción más colectiva y de, bueno, de las realidades del complejo del continente africano, ¿no? Siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el periodista Xavier Aldecoa de La Vanguardia siempre dice, ¿no? Xavier Aldecoa es el corresponsal en África, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? En África hay 54 países, ¿no? No sé cuántos corresponsales tengan en Europa, en los diferentes países europeos, ¿no? Pero seguimos tratando al continente africano como el lugar donde se dan algunos eventos que son pintorescos o que son tragedias, ¿no? Y eso es lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto entender cualquier cosa, ¿no? La crisis ahora en Melilla no la puedes entender sin entender el contexto del Sahel, sin entender la crisis en Sudán, sin entender... Pero como no lo podemos entender porque no lo hemos explicado, pues claro, cuesta un montón de trabajo al final dar ese contexto, ¿no? Para comprender, ¿no?
Parlàveu, això just abans de començar aquesta entrevista, en comentàveu que Africalle, aquesta associació, és el punt on vosaltres confluïu. Explica'm una mica com sorgeix Africalle, quins objectius us marqueu.
L'any 2015, el primer trimestre, ens trobem una sèrie de persones, desvirtualitzem això que s'anomena tant una sèrie de persones, i ens coneixem presencialment, una sèrie de 6 persones que vivim sobretot entre Barcelona i Madrid, i amb diverses inquietuds i amb certes manifestacions en xarxes, en publicacions, sobre una aproximació plural i des de les ciències socials, des de diversos àmbits de les ciències socials, cap a l'Àfrica subsahariana. Des d'allà detectem que és un àmbit de divulgació en llengua castellana, on hi ha un buit i on podem aportar certes coses, i així el Dia d'Àfrica del 2015, el 25 de maig de 2015, fem el nostre llançament com a associació. Ja hem fet més de 7 anys, tenim moltíssimes entrades al nostre blog. L'any passat vam publicar un llibre, Brújules sobre Àfrica, i seguim interessats en cadascú des de les seves aportacions, des dels seus, les seves finestres, a aportar al màxim. Podem dur a terme tallers com aquests, hem fet cursos online en pandèmia, cursos presencials, intentem buscar diverses mirades, acostant sobretot a un públic divers, afrodescendent, però també curiós per aprendre la pluralitat de diversos, i sobretot debatre i intentar aportar.
Molt bé, doncs Albert i Ivan, els dos, moltíssimes gràcies per aquesta atenció abans que comenceu aquest taller sobre les mirades que s'ha de mirar, en què seria convenient mirar el Sahel. Insisteixo, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.